Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Hamas es referma en la lluita i diu que la desaparició dels seus líders no suposa la fi del moviment. És el primer comunicat de l'organització després que Israel anunciés la mort del seu líder, Hania Shinbar. L'exèrcit manté l'ofensiva contra la franja, mentre Netanyahu assegura que és el principi del final de la guerra, però en cap cas el seu final. Un nadó ha mort i 65 persones han estat rescatades en un altre naufragi aquest dijous a la nit al canal de la Mànega. L'embarcació s'ha enfonsat davant la costa francesa quan intentava arribar al Regne Unit. Aquest any han mort almenys 52 persones en aquest punt, el més mortífer des del 2018, quan va començar a comptabilitzar-se. Un dels joves que van penjar els cartells contra els germans Maragall assegura al matí de Catalunya Ràdio que un home li va oferir diners i immunitat si ho confessava a la policia. Pau Jorba també ha admès que va demanar més diners a Esquerra Republicana quan va saber que la justícia li imputava un delicte d'odi. Les plataformes d'afectats per la hipoteca i una desena d'entitats socials reclamen al govern de Salvador Illa una cimera urgent sobre habitatge. Aseguren que la sentència del Tribunal Constitucional, que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social quan hi ha desnonaments, deixarà moltes famílies al carrer. Ferit greu el conductor d'un patinet en un accident de trànsit a la Gran Via de Barcelona a l'altura de la plaça Ildefons Cerdà. El patinet ha xocat contra un autobús de TMB a quarts de nou d'aquest matí. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat el ferit a l'Hospital Clínic, que es troba en estat greu. La Fiscalia demana més de 2 anys de presó per als acusats per la mort de l'os catxú. L'animal va aparèixer enverinat l'any 2020 a la Vall d'Aran. S'acusa un exconseller del govern aranès de col·locar el verí i un agent de medi ambient de facilitar-li la localització de l'os. Problemes de finançament i drets de pas per França endarrereixen el projecte de tren nocturn entre Amsterdam i Barcelona. Havia de començar la primavera que ve i no ho farà, com a mínim fins al 2026. Els seus impulsors hi creuen i han explicat a Catalunya Informació que reclamen a la Generalitat i al Ministeri que els ajudi a trobar inversors. Avui arriba als cinemes L'habitació de al lado, l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar amb Julianne Moore i Tilda Swinton, una història sobre la mort que es va endur al Lleó d'Or de la Mostra de Cinema de Venècia. Els esports.
Joan Laporta defensa la seva gestió econòmica al capdavant del Barça quan falten menys de 24 hores per a la celebració de l'Assemblea de Socis Compromissaris. Laporta situa per a final de gener o principis de febrer el retorn al Camp Nou. Gavi, Dani Olmo i Fermín podrien tornar aquest cap de setmana a la convocatòria del Barça per rebre el Sevilla diumenge. Podria debutar també el porter Xense, que diu a TV3 que està preparat. I el Barça de bàsquet visita l'Estrella Roja de Belgrat a les 8 a l'Eurolliga. En futbol sala, el Barça obre la segona jornada de Lliga rebent el Manzanares i en handbol Granollers Puente Genil.
I el temps, cel nuvolat o mitjan nuvolat al centre i al nord del país, amb més clarianes al Pla de Lleida, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Pluges febles a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà, amb nevades minces a més de 1.800 metres. S'esperen alguns xàfecs al Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Vallès Oriental. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Després de sentir ahir com la patronal de les residències de gent gran calculava que d'aquí 10 anys caldran 20.000 cuidadors nous per atendre l'envelliment de la generació del baby boom a casa nostra, avui hem fet l'exercici de saber quantes places ofereix la formació professional en aquest àmbit. Ara mateix hi ha més de 9.000 places d'estudis d'auxiliar de cures i infermeria, una de les opcions, per cert, més demanada. Només el curs passat ja es van llicenciar prop de 6.600 estudiants. I, per tant, això vol dir que cada 2 anys hi hauria aquest nombre de persones que podrien incorporar-se com a cuidadors. Ara bé, una altra cosa és que després, tenint en compte que les residències, els sous no són competitius, les persones que acaben fent aquests estudis doncs intenten triar un altre camí per guanyar-se millor la vida. Escoltarem com una desena d'entitats socials i les plataformes afectats per la hipoteca demanen que el govern convoqui de manera urgent una cimera sobre habitatge. Asseguren que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social impactarà d'una manera molt important a la societat catalana i deixarà moltes famílies al carrer. També hem parlat amb els peixaters catalans que veuen com cada setmana els baixen les vendes i moltes peixateries es veuen abocades a tancar. Ara s'estan organitzant per reclamar de manera conjunta que s'elimini l'IVA del peix, de manera que es pugui reactivar el consum, i hem anat al Mercat Central de Tarragona per veure què en pensen d'aquesta iniciativa. Allà, per cert, fa uns anys hi havia 30 parades de peix, si fa no fa, i ara ens asseguren que només en queden 7. També hem anat a veure les esquerdes que estan provocant unes obres per la construcció de nous pisos en habitatges de la Sagrera, a Barcelona. Els veïns se senten indefensos, tot i que l'Ajuntament els ha donat garanties que poden estar tranquils. I coneixerem quants quilos de fruita ha recollit una empresa de Bellpuig, a l'Urgell, des de fa 4 anys, que ven fruita anomenada imperfecta, és a dir, fruita que és bona, però com que estèticament no és tan maca, doncs algunes botigues i sobretot superfícies comercials no les volen a les seves lleixes. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem i ho fem escoltant d'entrada el que diuen les plataformes d'afectats per la hipoteca i una desena d'entitats socials que reclamen al govern de Salvador Illa una cimera urgent sobre habitatge. Ho han fet en un acte davant del Parlament, assegurant que la sentència del Tribunal Constitucional, que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social, deixarà moltes famílies al carrer. Anem doncs cap a la Cambra Catalana, Marriera.
Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a les portes del Parlament per reclamar mesures urgents, ja que ara, amb la sentència, perillen molts lloguers socials. És el cas de la Clàudia, té 60 anys, viu amb el seu marit, que té una discapacitat, i ara té por de quedar-se al carrer.
Fui una de las últimas, dentro de los, de todos los últimos, que llegó a renovar su alquiler social. Pero en estos momentos ya tengo por detrás llamadas telefónicas diciendo que si mi piso, que está en Portales Inmobiliarios, se vende, yo me quedo en la calle.
Des de la PA asseguren que hi haurà molts casos com el de la Clàudia perquè es deixaran de renovar els lloguers socials, que són de 5 anys, com explica el Juanjo, portaveu de l'entitat.
Actualment hi ha una mitjana de 34 desnonaments al dia, hi ha 19.925 lloguers socials que no es poden renovar, i a partir d'aquí pues, fem-nos una idea de la dimensió que agafarà això pues, d'aquí uns mesos i sobretot d'aquí uns anys.
Durant la protesta, on s'hi han sumat d'altres entitats com la Taula del Tercer Sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, s'ha reclamat al govern espanyol que s'impulsi una llei de protecció del lloguer social a nivell estatal i s'ha fet una crida a participar a Barcelona a la manifestació que es farà el proper 23 de novembre contra els preus dels lloguers.
El Departament d'Educació, com us deien, començar, doncs el que fa és obrir-se a incrementar el nombre de places de formació professional dels cicles formatius vinculats a les cures i atenció de la gent gran. Això després que ahir ACRE, la patronal de les residències de la tercera edat, alertés que abans de 10 anys es necessitaran 20.000 professionals més per atendre especialment l'envelliment de la generació del baby boom. El Departament detalla que actualment ja s'ofereixen més de 9.000 places del cicle de cures d'auxiliar d'infermeria, que és històricament el més demanat, però valora crear noves places en funció de les peticions que li facin arribar als territoris. De fet, els últims 3 cursos, les places públiques per fer aquest cicle han augmentat un 23%. I això ho he explicat en una visita avui a Sant Pere de Ribes, al Garraf, on hi ha un projecte per especialitzar-se en aquesta formació. Ho ha explicat la consellera d'Educació. Anem cap al Garraf, Montse Gené. Bon dia.
Sí, a Sant Pere de Ribes s'estan cursant aquests estudis d'FP en diversos instituts i l'alcaldessa Abigail Garrido el que vol és reunir-los en un centre nou.
Hem posat damunt de la taula la formació professional del municipi i la creació d'un centre integrat, sobretot especialitzat en temes sanitaris, sociosanitaris.
La consellera Esther Niubó ha respost així a la necessitat d'augmentar el nombre de professionals. Ara s'ofereixen 9.200 places a tot Catalunya d'aquestes especialitats.
Un dels reptes que tenim de millora en matèria de formació professional, com us deia, és intentar ajustar l'oferta pública formativa a les necessitats del territori, dels teixits productiu i sectorial, en aquest cas molt important. I, per tant, la voluntat del Departament d'Educació és poder créixer en places precisament en aquests cicles tan demanats i que tanta sortida i necessitat tenim al nostre país. No? I aquest exemple, no, que avui ha sortit a Sant Pere de Ribes, seria una manera molt correcta de fer-ho, no? Tenint en compte la prospecció que el propi municipi ha fet, tenint en compte que hi ha un ecosistema que ho permet fer-ho i a partir d'aquí treballar en quina concreció donem a tot això.
La consellera Niubó diu que donaran resposta a aquesta demanda i es posaran a treballar escoltant les necessitats de cada municipi.
El sector del peix fa un front comú perquè s'elimini l'IVA d'aquest aliment. Les vendes de peix no paren de baixar i aquest any estan caient un 16%, segons el Gremi de Peixaters de Catalunya. Per aquest motiu volen que se suprimeixi l'impost sobre el peix per intentar ajudar a recuperar-ne el consum. Mireia Sala.
Sí, Marta, dimarts que ve engegaran una campanya per reclamar que se suprimeixi l'IVA del peix. La caiguda en el consum d'aquest producte ha fet que en els últims 4 anys una de cada 4 peixateries hagi abaixat la persiana definitivament. Àlex Gonyi, president del Gremi, alerta però que això afecta tot el sector.
Quan segueix la tendència comença a ser molt perillós per tot el sector, per la pesca, pels majoristes i pels detallistes. I aquí és on ens hem posat ja les piles de dir, bueno, conscienciem almenys a les persones pues, que el peix és un producte saludable, magnífic astronòmicament, i que si pot ser un 10% més barat, doncs val la pena.
Àlex Gonyi reclama que es doni al peix el mateix tracte que han tingut altres productes bàsics.
S'ha tret l'oli, per exemple, ara quan ha convingut, o, en fi, això es pot fer, almenys per intentar la recuperació. I una altra cosa és que després es posi un superreduït. Les fruites i verdures sempre han tingut un 4. Ara havien estat sense IVA, ara els hem tornat a posar. Però, clar, un 4, un 10 ja són 6 punts. Però és que nosaltres estem pagant un 10.
El sector recorda que en països com Irlanda, el Regne Unit o Malta ja s'ha eliminat l'IVA del peix i que en altres llocs com Alemanya, Polònia o França el peix té un tipus superreduït.
Doncs peixaters i clients esperen que aquesta proposta prosperi i ho veuen com una decisió de justícia que ajudaria a respirar el sector que porta molts anys ja patint i veient com tanquen les parades. El que hem fet avui és anar al Mercat Central de Tarragona a escoltar-los, a saber què en pensen d'aquesta iniciativa. Vaja, aquí hi ha anat és el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Imagino que tots ho veuen bé.
Exacte. Sí, sí, tot el que sigui rebaixar preus en un context en què tot s'apuja genera bones vibracions. Avui divendres a mig matí el mercat estava a plena activitat, amb parades plenes de peix de la llotja, desenes de clients esperant torn per comprar. Hem parlat amb la majoria dels paradistes d'aquí del Central de Tarragona mentre tallaven lluç i triaven musclos i tots tenen clar que una hipotètica rebaixa o bé l'eliminació de l'IVA els ajudaria a consolidar el negoci i els permetria millorar preus.
Sempre el que sigui en baratí sempre ajuda amb tot. Clar, però bueno, d'aquí que s'ha pogut aconseguir, no sé, ho veig una mica estrany, eh?
Fantàstic, vull dir, és que suposo que llavors el que és el producte de proximitat podria molta gent arribar amb ell, però seria, bueno, el millor que podria fer aquest govern, aquest estat, i anirien tots més bé.
Mira, pensa que jo compro la confraria de Tarragona i jo pago un 21%. Sí, perquè hi ha obres del pont, perquè hi ha un 2% de retenció. Només que m'entreguessin un 10, pagant un 12, estiria, bueno, baixaria el preu de tot.
Penseu que aquí a Tarragona, al Mercat Central, en els millors anys, hem arribat a tenir fins a una trentena de parades de peix. Ara només n'hi ha 7 actives. La reducció de barques, de captures, també les grans superfícies i el canvi d'hàbits de les noves generacions hi han tingut molt a veure.
I els compradors, Manel, què hi diuen?
Doncs hi ha de tot, des dels que compren sense mirar preus i que ho fan per tradició o per militància gastronòmica, diuen, fins als que reconeixen que una reducció de l'IVA els faria fer més viatges a la peixateria.
Si fora més barat, ho compraria més. Venim una vegada a la setmana. Ja no
sé,
vam un
pató
la setmana.
Home, està clar, sí, és que no baixa res. Tot puja, puja, baixen els preus, pues, pugen l'IVA, no aclareixen res.
El 10%
per
és molt.
Per naltros sí, clar, si sembla.
No del peix, de tot haurien de baixar. Jo crec que és un incentiu
bo per la gent que comprem.
M'agradaria que m'ho baixessin, perquè ara mos fem uns disbarats tremendos en el peix. Tot mos ho estem en el peix, oi que sí?
En general, però, la gent és força escèptica. Diuen, creuen que és un greuge important ara mateix que altres aliments bàsics sí que hagin vist en reduït l'IVA, però que, en canvi, no s'hagi aplicat això al peix fresc.
Doncs veurem si acaba passant, i això comporta doncs, que no tanquin, no baixin persiana tantes parades i tantes peixateries. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
I novetats en el cas Catxú. La Fiscalia ha sol·licitat dues condemnes de més de 2 anys de presó per als dos acusats per la mort de l'os l'abril del 2020 a la Vall d'Aran. Es tracta d'un exconseller del govern aranès i un agent de Medi Ambient. Sofia Cabanes, de què estan acusats exactament?
Bon dia, Marta. Doncs Fiscalia sosté que l'agent de Medi Ambient, com a encarregat del seguiment i control de l'os, coneixia la geolocalització de Catxú i, tot i saber que es tractava d'una informació restringida, la va facilitar a l'altre acusat, l'exconseller José Antonio Boya, qui, segons el Ministeri Fiscal, hauria estat la mà executora del delicte en col·locar, al voltant de les coordenades facilitades, un esquer untat amb anticongelant. Segons avança el Segre, i com comentaves al principi, la pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal és de 2 anys i 4 mesos de presó per a l'exconseller per 2 delictes contra la fauna i, per un altre costat, sol·licita 2 anys i 3 mesos per a l'agent de Medi Ambient acusat, en este cas, d'un delicte de violació de secrets i 2 delictes contra la fauna.
Sofia, tu has pogut parlar també amb l'advocat d'un dels acusats. Què t'ha dit?
Sí, hem parlat amb l'advocat de l'agent de Medi Ambient, Enric Rubio. Segons ell, no hi ha proves concloents per sostenir aquestes acusacions i, per tant, insisteix en la innocència del seu representat.
Nosaltres insistim en que la investigació va ser molt prospectiva i la pressió mediàtica que hi havia sobre l'assumpte va aportar, jo crec, a les forces i cossos d'investigació que van participar en el cas a treure conclusions molt ràpid. Això ha fet de que sí que és cert que ara el fiscal doncs, considera que s'han comès aquests delictes, però que la mateixa petició de pena a 2 anys de presó comença a denotar que això es comença a diluir. No?
El cos de l'os Catxú, força polèmic pels atacs que havia protagonitzat, va ser trobat l'abril de 2020. El judici encara no té data i la defensa ha sol·licitat l'arxivament de la causa.
Gràcies, ara passen 2 minuts d'1/4 de 2. Moment per saber com teniu la circulació arreu del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Salutacions a tothom. Bé, doncs, si ens escolteu des de vehicles, sobretot és important evitar sortir pel cinturó del litoral de Barcelona perquè hi ha una congestió de trànsit amb vehicles del tot aturats de 6 quilòmetres des del Nus de Llobregat fins a Sant Feliu de Llobregat, direcció Martorell, sentit Lleida. Aquí s'està treballant per retirar un turisme que ha cremat. I a la resta hi ha bosses d'aturades a la ronda de Dalt entre Valldaura i Sant Gervasi en tots dos sentits i a la ronda litoral de Sant Adrià Forum, sentit Llobregat i a Cantunis i Bonpastor, sentit Besòs. I pel que fa al transport públic, hi ha 2 incidències. A aquesta hora es mantenen retards a la línia R4 amb origen i destinació Vilafranca del Penedès per una incidència a les instal·lacions entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia i també de Mores a la línia R11 per una altra avaria que afecta les instal·lacions entre les estacions de Girona i Caldes de Malavella. Tècnic de DIF i continuen treballant.
I un cop d'ull a la previsió del temps per aquestes pròximes hores, però també l'abans del que pot passar el cap de setmana amb el Dani Ramírez.
Al llarg de la tarda es poden formar nuvolades i descarregar ruixats puntualment de moderada forta intensitat amb calamar-se al voltant del Maresme, a la Selva i potser sud del Baix Empordà, cap a les Gavarres, i també, però menys probable, Vallès Oriental, Osona i l'àrea de Barcelona, el Barcelonès. Les temperatures més baixes, avui temperatures màximes de 18, 20, 21 graus en general, i les més elevades arribarien cap als 23 graus al sud de Catalunya. Aquí amb clarianes, núvols prims, estones de sol cap al Pla de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, amb vent moderat a fort encara de mestral, tramuntana moderada a fort al nord de l'Empordà, i bé, Doncs un dia que continuarà amb el cel ennuvolat aquesta tarda al centre i nord del país. Plugims a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, cota de neu 2.000 metres, aquesta nit ha arribat a nevar cap als 1.800. I demà al matí quedarà alguna nevada feble en aquest sector. L'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, Poquet, cap a 2.000-2.200 metres. I farà sol ja al sud de Catalunya, també amb núvols prims cap a la costa tarragonina, i al matí migdia no es descarta alguna gota tant al sector nord de Lleida com a alguna àrea de Ponent. Les temperatures més baixes de nit i matinada, no molt més fredes, però una mica més, baixen 2 graus, i de dia es recuperen. Poden pujar ja 4 o 5 graus al Pirineu, amb una tarda amb clarianes o fins i tot sol, mig ennuvolat al Pirineu i comarques de Girona. Diumenge, sol, núvols prims, alguna boira al matí, i la temperatura més alta, ja tindrem màximes de 23 a 26 graus.
Doncs després dels aiguats d'ahir, els tècnics de l'Ajuntament de Balaguer, en aquest cas, treballen per consolidar el talús que es va enfonsar i que va obligar a desallotjar dues famílies. De moment, avui no podran tornar a casa seva. I pel que fa a l'Alta Ribagorça, alcaldes i veïns no descarten mobilitzar-se per reclamar millores a la Nacional 230, on ahir va caure, i no és el primer cop, una roca de grans dimensions. Per tant, Pere General Álvarez Lleida, a Balaguer, descarten que avui puguin tornar a casa seva els veïns desallotjats.
Hola, bon dia, Marta. Exacte. Són en total 5 persones de dues cases que ahir, de forma preventiva, van ser desallotjats i que han passat la nit a casa de familiars. Abans que hi puguin tornar, cal consolidar un talús que es va esfondrar per la força de l'aigua. Sentim Guifré Ricard, regidor d'Urbanisme.
Estan analitzant la situació exactament d'aquest talús i estan intentant valorar doncs, aquestes primeres mesures preventives i les primeres actuacions a fer per intentar doncs, eliminar tot el perill i consolidar tot aquest talús.
A la Nacional 230, l'Alta Ribagorça va caure una roca de grans dimensions que va obligar a donar pas alternatiu a la circulació. Alcaldes i veïns exigeixen solucions als problemes de seguretat de la via i no descarten mobilitzar-se. Sentim l'alcaldessa de Pont de Suert, Yolanda Ferran.
M'han arribat informacions de hem de fer alguna cosa, ens hem de mobilitzar, i és normal, la gent està preocupada. És que hi passem tots per allí.
Les pluges també van provocar l'ensorrament de la façana d'una casa deshabitada de Sant Cerni a Gavet de la Conca, al Pallars Jussà. L'incident no va provocar ferits.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ferit greu el conductor d'un patinet en un accident de trànsit a la Gran Via de Barcelona, passat aquest matí a quarts de nou al districte de Sants Montjuïc, a l'altura de la plaça d'Ildefons Cerdà. El patinet ha xocat contra un autobús de TMB de la línia B-5. La col·lisió ha passat a l'altura del número 188 de la Gran Via, això és a prop de la parada de ferrocarrils Magòria la Campana. El sistema d'emergències mèdiques hi ha acudit i ha traslladat el ferit a l'Hospital Clínic en estat greu. Era una hora de màxim trànsit i la Guàrdia Urbana encara investiga les causes del sinistre. I detingut un conductor que circulava amb excés de velocitat per l'AP7, que, atenció, no té carnet de conduir i anava drogat. A més, per si no n'hi havia prou, al cotxe hi han trobat ordinadors i joies que s'investiga si són objecte d'algun robatori, perquè en són unes quantes. Girona, Fèlix Martín.
Va passar dimecres al vespre a Fornells, a la Selva, al Gironès, quan els Mossos van alertar l'home que circulava massa ràpid. No es va aturar, va sortir de la P7 cap a l'N2, a Riudellots de la Selva, i va xocar amb una tanca. En el cotxe anaven tres persones, la policia en va localitzar dues, i malgrat la seva resistència les va detenir. Un era el conductor de 32 anys. Va donar positiu en el control de drogues i un cop identificat van comprovar que mai s'ha tret el permís de conduir. En l'escorcoll del cotxe hi van trobar bosses, maletes, ordinadors i moltes joies, a més de guants, tornavisos i palanques, i ara se n'investiga l'origen.
Preocupació per les esquerdes que han aparegut en tres blocs de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen un centenar de famílies que des de l'estiu pateixen les vibracions d'una obra que s'està fent a l'altra banda del carrer. Tenen esquerdes a la façana, a les parets interiors, terrasses i al pàrquing. Fins i tot la vorera s'ha separat uns centímetres de la façana i ara tenen una plaga d'arrossegadors. A Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Ara aquests veïns pateixen un so, allò que és aquest, no? Aquest so, durant 12 hores, aquest és el so que pateixen, des del mes d'agost els veïns del carrer, concretament Palomar de Sant Andreu. Miquel, on es fan concretament aquestes obres?
Doncs mira, són obres que es fan a la zona coneguda com a Colorante Renfe, molt a prop de la futura estació de la Sagrera. És una àrea de 81.000 metres quadrats que s'està reurbanitzant en els terrenys d'una antiga fàbrica de productes químics i s'estan construint diversos carrers i un túnel d'accés precisament a l'estació de la Sagrera. Aquí també s'anuncia la construcció de 1.000 habitatges. Les obres es fan amb maquinària pesada que han produït cops i vibracions com aquesta dins de l'armari de la vaixella al menjador d'uns veïns. Sarai de la Torre, presidenta de la comunitat de propietaris, explica que els pisos més afectats són els que donen al carrer Palomar, amb diversos desperfectes.
Els problemes són pues, esquerdes del moviment a la gent se li ha separat el parquet del terra, la façana s'ha trencat, tenim unes esquerdes que van des del 8è fins al menys 3 del pàrquing. Problemes estructurals, perquè clar, és que és de dalt a baix.
La Begonya, per exemple, té la terrassa oberta.
Veus tota l'esquerda del terra, tot això... Fins aquí ja ja se'n va en aquesta part d'aquí i després se'ns obren, fixa't, totes les juntes, tot això se'ns ha mogut.
Esquerdes de dalt a baix que arriben al pàrquing i els trasters.
Aquesta és l'esquerda que et comentava, que afecta tot el que és el pàrquing de dalt a baix i també afecta els trasters.
I a tot això s'hi ha afegit un nou problema.
Ara, com que la vorera s'ha separat de la façana i tenim una esquerda molt gran, tenim una plaga de ratolins. Però el senyor que ja ha vingut per fer el, bueno, per posar el verí, les plagues, una empresa de plagues, ja ens ha dit que aquesta esquerda es farà més gran i llavors tindrem rates.
L'Ajuntament admet que és coneixedor de les reclamacions i ha enviat els bombers per fer una valoració dels desperfectes. Els veïns reconeixen que el cos d'emergències ha fet la inspecció i han col·locat detectors de moviments i una tanca a la façana, però afirmen que no tenen contacte amb cap responsable de l'Ajuntament de Barcelona.
Al mes de novembre, el centre d'atenció primària Anton de Borja de Rubí recuperarà l'ascensor que fa 2 mesos que està avariat. Això dificulta l'accés a les plantes superiors de les persones amb problemes de mobilitat o dels cotxets de criatures. Anem a Rubí. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
2 mesos aturat en un CAP, un ascensor, el problema deu ser greu, no?
Sí, és una avaria important. Així ens ho confirma en Joan Castelló, que és el sotsdirector d'aquest CAP.
El problema va sorgir a finals del mes d'agost, que es veu que la central hidràulica de l'ascensor s'ha espatllat. És una avaria que és molt rellevant. Han de fer una peça nova. La fàbrica, per més que nosaltres la pressionem, el plaç d'entrega serà de 2 mesos. Hem estat patint i estem patint aquests 2 mesos l'inconvenient de no tenir ascensor.
Les visites, però, s'adequen en cada cas als pacients que no poden pujar a les plantes de dalt.
En la planta baixa disposem d'una o dues consultes perquè els professionals puguin baixar i puguin atendre aquests pacients que no poden pujar a les plantes. El nostre objectiu principal és garantir l'atenció a tots els usuaris i que un problema d'aquesta naturalesa intentar-lo minimitzar al màxim.
Per tant, hem parlat amb els usuaris a veure com va, persones que anaven amb bastó, amb cadira de rodes o bé amb cotxet de nen, i ens deien això.
Quan hi ha alguna persona que no pot pujar bé o ha de pujar per l'escala i si una dona igual ha d'anar com un nen petit, també ha de pujar en braços.
No va,
ara
mateix? Doncs no sé, tindré que pujar per l'escala perquè tinc que pujar.
Vino un chico y le dijo que venía con una persona mayor que no funcionaba el ascensor y subió el médico a visitarlo aquí a planta.
Mi madre, por ejemplo, está operada hace 1 mes y no puedes estar subiendo hasta el segundo piso, que es donde tiene la consulta y tiene que pedir que baje la doctora o la enfermera.
I posem una nota d'humor perquè l'Armando sortia del CAP amb una moto de minusvàlid i no sé què hi ha vingut a fer, però a visitar-se segur que no.
Escúchame un momento, no me gusta que me visite, ni médico ni nadie. Yo cuando veo un médico es que me estoy muriendo.
Ah, no, que el ascensor vaya, eso sí, el ascensor no vaya, porque yo tiene que haberlo puesto uno nuevo que se lleva 50 años ahí. Yo siempre digo una cosa, ¿tienes que te metes a morir? Pues me acuesto de morir a tomar por culo.
La peça de l'ascensor arriba a finals d'aquest mes i al novembre tots, inclòs l'Armando, esperen que ja funcioni.
Doncs ho comprovarem. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
6 entitats ambientalistes i ecologistes denuncien que l'aigua del Baix Ebre i el Montsià està contaminada. Asseguren que la concentració de nitrats és molt elevada i demanen que s'apliquin mesures per revertir la situació. Jordi Barranca Tortosa, quines solucions proposen?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament limitar l'expansió de granges porcines o començar a treballar més a llarg termini en la descontaminació dels aqüífers. De fet, es recomana que els infants petits no beguin aigua de l'aixeta. Les associacions anunciants són les que formen la xarxa Aigua Ebre. Entre aquestes n'hi ha com el GEBECO, la Plataforma Defensa de l'Ebre. La Matilde Font n'és una de les seves portaveus.
Llavors el que es demana és que no n'hi hagi ampliacions d'aquestes granges, que no se donen cap ampliació més, que no se puga posar cap granja nova, que n'hi hi hagi un bon circuit per evacuar tots els residus de nitrats de les granges.
En aquest sentit, la setmana passada van denunciar el responsable d'una explotació porcina per abocar fems i purins al Delta. Entre els municipis més afectats per aquests alts nivells de nitrats hi ha casos com els de Santa Bàrbara o Ulldecona, al Montsià. Aquí ja fa 2 anys que funcionen amb un sistema d'osmosi de l'aigua. Núria Ventura n'és l'alcaldessa.
La planta ens permet fer un filtratge d'aigua i subministrar-la a tots els veïns i veïnes en els paràmetres que marca la legislació vigent. Per tant, estem bevent una aigua de qualitat, tot i que sigui que el tractament previ, evidentment, és més costós del que era anteriorment. Porta funcionant des de l'any 2022 i estem treballant també en altres mesures alternatives com altres punts de captació.
Per denunciar aquest problema, les entitats han agafat les dades publicades recentment per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El tren nocturn entre Amsterdam i Barcelona s'endarrereix al calendari. S'havia dit que el tindríem la pròxima primavera, però diversos problemes han posposat la seva entrada en servei com a mínim fins al 2026. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
Quins són aquests problemes?
Sobretot són de finançament, però també de drets de pas a França i de subministrament dels trens. Aquesta setmana els seus impulsors, la companyia neerlandesa i belga European Sleeper, és a Catalunya per mirar que la Generalitat els doni un cop de mà per trobar inversors. Ens ho ha explicat a Catalunya Informació Elmer Van Duren, que és el director general de l'empresa promotora.
La primavera del 2025 és massa aviat. Estem treballant per tenir drets de pas pel 2026. Abans hem de resoldre que hi hagi prou capacitat a la xarxa i disposar de trens i finançament.
Seria un tren que no donaria només servei a Barcelona, sinó també a altres punts del territori.
Sí, sobretot a les comarques de Girona i la Catalunya Nord.
Volem arribar a Barcelona com a molt tard a 11:45 del migdia, fent parades a Figueres, Girona i també a Perpinyà. I poder transportar viatgers entre aquests llocs de Catalunya havent pogut fer 1.000 quilòmetres per França durant la nit.
I sabem si serà gaire car agafar-lo?
Els preus pel tren de Barcelona encara no estan fixats. Sí que sabem els de l'únic tren dels 10 projectes triats per la Comissió Europea que ja circula, el que fa Amsterdam, Brussel·les, Berlín, Praga. Els bitllets més bàsics s'acosten als 100 euros. Els promotors expliquen què s'ha de tenir en compte si es compara el tren nocturn, per exemple, molts vols de baix cost.
No serà un tren barat, però serà atractiu si tens en compte que amb el bitllet de tren tens una nit d'hotel. És la raó de més pes. Pot ser que sigui més car que l'avió, però t'estalvies una nit d'hotel i és una manera relaxada de viatjar.
Recordem que la pandèmia es va endur l'últim tren nocturn a Catalunya, el de Barcelona a Vigo. Renfe no va recuperar amb l'argument que no era rendible. I els trens hotel que connectaven Barcelona amb París i amb Zuric i Milà també van desaparèixer quan l'alta velocitat va travessar fronteres.
Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha trobat una fórmula per evitar que s'hi facin grans plantes de plaques solars que tenen l'oposició dels veïns. Al Catalunya al Dia hem pogut saber que modificarà el planejament urbanístic per permetre només petites instal·lacions en llocs on no alterin el paisatge. Anem doncs cap a Cornellà del Terri. Núria Pereira, com ho regularan?
Bon dia, Marta. Doncs l'Ajuntament establirà on es poden col·locar plaques solars i on no, i a les zones permeses s'hi delimitaran parcel·les de poques dimensions pensades per a l'autoconsum dels veïns o de les empreses del municipi. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, assegura al Catalunya al Dia que ho portaran al ple i vol que estigui aprovat a principis d'any. Diu que les grans empreses no estaran interessades en les parcel·les petites perquè no els sortirà a compte. El municipi havia sabut de l'interès de 2 empreses per fer-hi plantes amb una extensió d'uns 3 camps de futbol. Segons l'alcalde, els malmetien el paisatge i els veïns no en sortien beneficiats.
Són empreses europees, són empreses internacionals que venen, agafen aquesta energia i l'exporten a Europa o en altres llocs de l'Estat. És a dir, no és una energia que es creï en el municipi i es consumeixi en el municipi.
Amb el nou planejament, els veïns podran participar d'instal·lacions per a l'autoconsum i rebaixar la factura de la llum, i les plaques es col·locaran sobretot a l'entorn del polígon industrial.
La proposta d'un dels macrocamps solars afectava tota una part que són dues esglésies, que a més estan protegides, que tenen un encant romànic important.
Un altre avantatge, segons l'alcalde, és que les grans plantes de plaques solars han de construir línies d'alta tensió per connectar l'electricitat generada a la xarxa. En canvi, les petites instal·lacions d'autoconsum poden connectar-se a la xarxa elèctrica ja existent.
Gràcies, Núria. Llum verd de l'Ajuntament de Lleida, la nova taxa d'escombraries, que canvia de model i suposa, com no, un increment important en 2 anys per la majoria d'habitatges de la ciutat i també per als comerços i bars. Estela Bussom, s'ha aprovat gràcies a un nou acord de l'equip de govern social lista amb el grup de Junts.
Hola, Marta. Sí, que es consolida com el seu principal aliat, mentre que la resta de l'oposició hi ha votat en contra. En concret, amb el canvi s'eliminen les categories de carrers per estipular l'import de la taxa, que ara passa a tenir una tarifa fixa de 81 euros i una de variable en funció de la mida dels pisos, de manera que el mínim per habitatge a la zona urbana serà de 95 euros l'any que ve i de 128 el 2026, i el màxim pujarà fins als 173. A la pràctica, el rebut es triplica en uns 300 carrers. El govern municipal ho justifica per adaptar-se a la nova normativa europea de residus, que obliga a cobrir íntegrament el cost del recollida amb l'impost. I l'alcalde Fèlix Larrosa en rebaixa l'impacte.
Tot el paquet fiscal puja 9 cèntims per lledatà i lledatana. Situem-ho, que a vegades parlem de percentatges, 400%, 9 cèntims.
La Rosa ha obtingut els suports de Junts, però la resta de grups ho veuen excessiu i creuen que, per compensar, haurien d'haver rebaixat altres impostos com l'IBI. Jordina Freixenet és la portaveu d'Esquerra i Xavier Palau, el del PP.
Amb una pujada de la taxa de la brossa, que és injusta, que és desproporcionada i que és cara, en una ciutat de Lleida que cada dia està més i més bruta.
Lo lògic seria que allò que l'Ajuntament deixarà d'assumir ho destinin a baixar la resta de taxes i d'impostos.
Una petició, la de baixar l'IBI, que també han fet des de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida.
La Conselleria d'Interior anuncia una nova convocatòria de 127 places d'agents rurals que sortirà a finals de novembre. El departament ha fet l'anunci i l'ha fet coincidir amb la presència de la consellera Núria Parlon al monestir de Sant Manet de Bages, on s'ha fet l'acte del dia d'aquest cos dels agents rurals. A Sant Fruitós de Bages, Natia Dell.
L'acte Parlon ha posat en valor la coordinació dels diferents cossos de seguretat i les entitats de voluntaris per guanyar en eficàcia i prevenció.
Aquelles costures competencials que existeixen entre els diferents cossos que configuren el nostre departament i també la resta de cossos i autoritats d'altres administracions públiques o fins i tot amb l'encaix, amb el treball que fan les entitats voluntàries, queden superades en el dia a dia de manera molt satisfactòria.
Francesc Coll, sotsinspector dels agents rurals, ha dit que el cos fa una feina essencial per a la protecció del territori, poc coneguda per la societat, però que són els autèntics guardians de la natura.
Defineix la nostra professió com una fina línia verda que fa de barrera protectora del medi natural. Som un servei públic que coneixem i protegim la natura, el territori i la seva gent.
Com a novetat, s'han creat condecoracions amb el nom de David Iglesias i Xavier Ribas, els dos agents rurals morts en acte de servei a mans d'un caçador amb la llicència caducada el 2017 a Aspa, al Segrià. En total, avui s'han entregat 137 distincions.
Són 2:15. L'empresa de Bellpuig, a l'Urgell, que comercialitza fruita i verdura amb imperfeccions estètiques, n'ha rescatat en 4 anys més de 3,5 milions de quilos. També ha ajudat uns 400 agricultors a vendre unes produccions que les grans superfícies rebutgen. L'empresa es diu Tal Qual, escrit amb K, i envia més de 5.000 capses per setmana a uns 8.000 clients de tot l'estat, per a Joan Alvarez.
Uns clients que prèviament trien el contingut de les capses que s'envien a través d'empreses de transports. El negoci de Tal Qual va a l'alça. Així, l'empresa preveu doblar aquest any la facturació de l'any passat i superar els 5 milions d'euros. Des que Tal Qual es va crear l'any 2020, ja han aconseguit comercialitzar més de 3 milions i mig de quilos de fruites i verdures que no compleixen els estàndards estètics que demanen les grans superfícies, ja sigui per la mida o per la forma, per exemple, perquè tenen taques, protuberàncies o formes curioses i, per tant, són peces que els pagesos no haurien pogut vendre, a tal qual les compren i les venen entre un 10 i un 30% més barates. En tinc Marc Ibós, un dels dos propietaris de tal qual.
Les superfícies són les que t'ho fiquen inclús per contracte, no? Té que tindre aquest calibre, d'aquest calibre, aquest calibre. Si fa menys o més, te reste. Neste que la pell sigui d'aquesta manera. Tot el que no entri d'això, reste.
I a més d'ajudar a vendre allò que tothom rebutja, els pagesos, Pere Joan, també valoren que no hi ha intermediaris.
Exacte. El contacte de l'empresa amb els pagesos és directe, sense intermediaris, i pacten entre tots dos un preu just pel producte. Això satisfà el pagès no només perquè pot vendre allò que ningú vol, sinó perquè tot plegat es fa sense intermediaris, com diem. Mònica Serret, responsable de comunicació de tal qual.
Com que tenim contacte directe amb l'agricultor, no tenim cap intermediari entre nosaltres i els agricultors, posem ja el preu just amb ells, ho tenim parlat amb ells, i ens ho porten directament. Llavors, la gestió és molt més fàcil.
Tal qual, que té com a lema comercial naturalment imperfectes, va començar amb dos treballadors, els dos socis que la van impulsar, i ara ja dona feina a 36 persones. Tot i que ja els ha sortit competència al mercat en aquest tipus de productes, tal qual va ser pionera a l'Estat quan es va implantar fa 4 anys.
Des de l'Empordà fins al País Basc, passant per la Catalunya del Nord i Andorra, 51 formatgeries de tot el Pirineu es reuniran des d'avui fins diumenge a la Fira de Sant Armengol de la Seu d'Urgell. És el 30è aniversari d'aquest certamen que s'ha convertit en tot un referent del sector agroalimentari. Anem a la Seu, Eloi Barrera.
Aquesta ciutat pirinenca s'ha convertit en l'epicentre d'una xarxa de formatgeries artesanals. És com una tranyina de petits productors, alguns joves, altres veterans, que s'escampen per tot el Pirineu. I un cop l'any, tots es reuneixen a la Fira de Sant Armengol de la Seu d'Urgell. Gemma Ton és la màxima responsable.
Bé, per això es diu que la Seu d'Urgell és capital del formatge, perquè és la nostra cultura, forma part de la cultura de la comarca de la Seu d'Urgell. Per això és tan important aquí, i cada vegada més hi ha més formatgers i gent jove. I això et fa, dona la visió de futur de cap a on anem.
Aquí el formatge és omnipresent, fins i tot a les escoles, on aquests dies s'han organitzat cursos de tast per als adolescents. L'experta Nati Valls els prepara perquè puguin degustar els formatges de la fira.
Primer han de mirar la forma del formatge, que d'aquí ve el nom, la forma del formatge ja és important. Se l'han de mirar per fora, això no tindran gaire temps perquè som joves i no ho faran. I després han d'olorar-lo i ja menjar. I aquí veiem doncs, una mica la textura que té, els olors que tenen d'entrada, els olors que queden després.
Fins diumenge es podran degustar centenars de formatges de 51 productors pirinencs. És el rècord de participants en els 30 anys de la mostra. L'última edició hi van passar uns 70.000 visitants. Això són 5 vegades tota la població de la Seu d'Urgell.
Gràcies, i ara ens n'anem cap a Tarragona, on el ple de l'Ajuntament reclama una solució urgent per intervenir en el Palau Medieval de Cal Ardiaca i aturar el seu procés de degradació que posa en perill la conservació. El plenari ha aprovat una moció que, a més, proposa expropiar l'immoble després que l'empresa que n'és propietària no hagi actuat per garantir la conservació de l'edifici. Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Entrem en el detall del text de la moció.
Doncs sí, els populars reclamen que s'asseguri la conservació d'aquest edifici per evitar que acabi col·lapsant. També proposa que s'expropi, tal com deies, després que l'Ajuntament hi hagi destinat uns 620.000 euros en accions d'emergència perquè la propietat, l'empresa Desarrollo Arbe, no se n'ha fet càrrec en els darrers anys. Tot i que la moció ha estat aprovada per unanimitat, el govern ha matisat el seu vot favorable. Consideren que la moció arriba tard perquè l'Ajuntament ja havia actuat en aquestes accions d'emergència i pel que fa a l'expropiació, l'alcalde Rubén Viñuales ha apuntat alguns detalls.
També pensin que un procés d'expropiació, si no és amistós, tampoc és que sigui d'avui per demà. I es pot allargar judicialment? Ni ho sé. És a dir, que la gent no s'enganyi, que és de dir, ho expropio, com aquell no, que deia que s'expropie. No, això no funciona així, això és un estat de dret i una democràcia. I aquí el que fem és seguir uns procediments reglats i molt garantistes. Així que l'expropiació no pot ser, de manera ipso facto, la solució.
Viñuales apunta que una de les apostes és que aquest edifici, que està tocat a la catedral, pugui convertir-se en el futur parador nacional de Tarragona, i això seria una de les claus per procedir a aquesta expropiació.
A partir de demà es podran veure les postes de sol des del Campanar de Valls, a l'Alt Camp, el més alt de Catalunya, i, a més, fent una copa de vi. Es tracta d'una nova proposta de la Regidoria de Turisme i dels cellers de la DO Tarragona per donar a conèixer el territori i els seus productes. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta experiència està oberta a tothom?
Doncs a veure, ells plantegen fer una visita de grups d'una vintena de persones que pugin, això sí, la setantena d'esglaons per arribar a la part superior d'aquest campanar. La idea és repetir aquesta visita guiada una vegada al mes. La proposta arrenca, de fet, coincidint aquest dissabte en l'inici de les celebracions de la Fira de Santa Úrsula. L'estructura del campanar s'ha sotmès a una llarga restauració que va acabar al setembre. El regidor de Turisme de Valls, Joan Ibarra, diu que és una manera diferent de gaudir d'aquest bé cultural d'interès nacional.
Experiència de la posta de sol, buscant aquest públic també que pugui buscar una cosa diferent, de pujar, de tenir un moment únic, i que, a més, la gran sort és que cada dissabte serà diferent. Això ho farem cada penúltim dissabte de mes, a l'hora que toqui de la posta de sol.
Els visitants també podran gaudir d'un tast de vins que oferiran els cellers de la DO Tarragona. La seva presidenta, Rosa Maria Blanc, convida tothom a gaudir de l'experiència.
Un escenari espectacular. Estàs aquí dalt i veus tot això, i es veuen tots els pobles, no veiem els cellers, però doncs els podem intuir, i crec que això és un valor a tenir en compte i afegit.
La visita guiada tindrà un preu de 6 euros. Les reserves es poden fer a l'Oficina Municipal d'Informació i Turisme. També es faran visites lliures els diumenges. El campanar de Valls fa 74 metres, i sí, és el més alt de Catalunya, i enguany compleix 127 anys d'història.
Les ruïnes d'Empúries s'han convertit en l'escenari de la prova pilot d'una residència de creació internacional de l'Institut Ramon Llull. Tres artistes conviuen una setmana amb la poetessa britànica Alice Oswald i recrearan la seva obra memorial. La Laia Claret ha passat una estona amb aquests quatre residents. Laia, com treballen i què volen fer?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, hem arribat al Museu d'Arqueologia i hem entrat a la biblioteca. Allà hi havia les quatre creadores i a sobre la taula el llibre referent, la Ilíada d'Homer. Alice Oswald n'ha fet una obra poètica adaptada.
My book, Memorial,
el meu llibre Memorial és el que anomeno una excavació de la Ilíada perquè recupera fragments del poema. Quan entres en la història, trobes fragments de la vida de gent ordinària que va morir a la batalla de Troia. I jo estava interessada en recuperar la vida d'aquesta gent. El meu poema menciona el nom de 200 soldats que crec que van viure de veritat.
Després hem sortit al balcó de la biblioteca, que perquè t'ho imaginis té unes vistes panoràmiques a les ruïnes i al mar de fons. La poeta catalana, Maria Callís, i la cantant, compositora i intèrpret mallorquina, Joana Comilla, ens han explicat que treballen juntes en una idea que anirà evolucionant. Per ara, se centren en la repetició, la reverberació, l'eco dels textos poètics, com explica Callís.
L'eco com una cosa constitutiva de la poesia, explorar aquest fil en sentits diversos, en el sentit de la traducció d'un text anglès al català feta per en Jaume Collmariners, o també la repetició de la Ilíada en memorial.
Gomilla ens afegia que els hi balla pel cap un afegit.
Com que hi ha un recurs literari a la Ilíada i a Memorial, sempre hi ha una estrofa que se repeteix exactament igual, tenim ganes de treballar a veure quan aquesta repetició apareix, de quina manera se pot disparar, si no només parlada, si també cantada.
Per tant, la idea principal que tenen ara mateix podria sonar així.
Like a wind mama.
Com un murmull de vent, comença una rebodenada. Una nota llarga que es fa més forta.
La comissària d'Art Independent, Alexandra Laudo, farà una conferència sobre Memorial, però que sortirà dels convencionalismes habituals.
M'està traient molt el tacte extrem, és a dir, en les descripcions de les vides d'aquests no herois hi ha sempre també la descripció de com moren, amb la intensitat del tacte, no? Del xoc.
Aquesta és la primera trobada del Ramon Llull amb el Departament de Patrimoni, que ha posat en marxa aquesta idea, que és poder fer residències en espais patrimonials. El resultat d'aquesta creació es presentarà al Festival Clàssics de Barcelona el dia 23 de novembre.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
William Kentridge torna avui demà al Liceu amb All to Believe in Another World, una pel·lícula animada que ha creat per la Sinfonia número 10 de Shostakovich i que acompanyarà en directe l'orquestra del Liceu. A més, el prestigiós artista visual sud-africà inaugurarà demà una nova exposició a la Fundació Soriguer de Lleida que atesora el fons més important d'aquest creador a tota Europa, Montse Mas.
L'espectacle Liceu, carregat de crítica social, reviu les quatre dècades d'història soviètica amb figures com Lenin i Trotsky i fa referència a la sempre difícil relació dels artistes amb el poder. La peça, gravada amb un iPhone, amb tècniques com l'stop motion, titelles i un teatret de cartró, és un homenatge a Dmitri Shostakovich i a la seva música, que, segons Kentridge, és molt visual.
Crec que Shostakovich va escriure molta música per al cinema. Era molt conscient de com la imatge i el so poden interactuar. Penso que no menys tenim la música si li posem imatges. A més, si al públic no li agraden les imatges, sempre pot tancar els ulls i escoltar.
Kentridge aprofitarà la seva estada a Catalunya per inaugurar demà a Lleida l'exposició que li dedica la Fundació Soriguer, gran col·leccionista de la seva obra, com explica la seva presidenta, Anna Vallès.
Van començar la col·lecció de Kentridge l'any 2003. No era tan conegut com és ara. I ara doncs, tenim la col·lecció més important de l'artista a Europa i una de les més rellevants al món.
La Fundació presentarà per primera vegada la col·lecció de l'artista, a més d'altres peces en préstec, com el seu últim gran projecte Self Portrait as a Coffee Pot, presentat a la Bienal de Venècia.
No Other Land, un documental sobre Palestina, és el que sentim de fons, és el film d'estrena a Catalunya, que donarà el tret de sortida aquest vespre al Festival Internacional de Cinema Social CLAM. El certamen, que es farà a Manresa i Navarcles, inclou fins al 27 d'octubre una trentena d'estrenes. Un festival, Nati, que aquest any celebra els seus 20 anys d'història, oi?
Això mateix, Marta, el festival està d'aniversari i arriba aquests 20 anys amb una salut de ferro, amb més pressupost, 139.000 euros. L'Ajuntament de Manresa ha doblat la seva aportació. I novetats, com ara la creació de la primera nit de l'audiovisual de la Catalunya Central, un acte per reivindicar la creativitat local. El director artístic del festival és l'Esteve Soler.
En 20 anys el festival ha crescut molt, internacional, perquè venen de dins d'Espanya, però venen també d'Europa i del món sencer a veure'ns. I nosaltres també sortim a fora, i perquè som emblemàtics de la cinema social, que és un gènere que estimem i que és molt important a efectes contemporanis.
Una edició amb una programació de primera línia, per exemple, amb la pel·lícula inaugural d'aquest vespre, No Other Land, premi del jurat i del públic al millor documental del Festival de Berlín d'aquest any.
No és només un documental imprescindible per entendre el conflicte entre Israel i Palestina. De fet, ho és també per solucionar d'alguna manera el problema. Si més no, això és el que pretén els seus directors, ja que una mica la seva base argumental és el treball en comú de dos enemics potencials per tal de sobreviure enmig d'aquell horror.
Hi haurà 6 pel·lícules de competició oficial. El jurat, l'actriu Ariadna Gil i els directors i guionistes Manuel Huerga i Alejo Levis. L'Alzheimer serà el tema central d'aquesta edició i fora de competició, una de les grans apostes és Emília Pérez, que representa França als Oscars i que va de la llibertat trans. Un festival valent i compromès. Els premis d'honor es donaran a figures claus del cinema com Bertrand Bonello, Isona Passola i Àlex Gorina.
La Bisbal d'Empordà és des d'avui l'epicentre del món de la ceràmica amb la celebració de la segona edició de la Bienal Terracota. La primera va quedar condicionada per la pandèmia i aquesta segona volen que sigui l'impuls definitiu per convertir la capital del Baix Empordà en el referent d'aquesta indústria a nivell europeu, Clara Jordan.
Sí, de tots és coneguda la gran tradició ceramista de la Bisbal des de fa segles, però potser no és tan conegut el que es fa en aquest àmbit en l'actualitat i les seves aplicacions a la indústria i a la construcció. Per això, la Bienal d'enguany està especialment dedicada a la vinculació de la ceràmica amb l'arquitectura. Hi haurà experts d'arreu del món que debatran sobre les últimes tendències en aquest àmbit, amb la voluntat també que els arquitectes tinguin en el Museu Terracota un referent on presentar els seus projectes. També tindran al seu espai els artistes que treballen amb la ceràmica com a matèria primera, bona part d'ells catalans, com explicava el president de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, Joan Vilà Clara.
La intenció és que els artistes que desenvolupen la ceràmica contemporània se sentin apoyats, tinguin un lloc on exposar les seves peces, on poder-les mostrar al públic i vendre, si s'hi cal, i aconseguir que la ceràmica contemporània sigui admirada per al públic en general, que pot ser una mica desconeguda per molta gent.
I és que la Bienal pretén també dignificar l'art ceràmic i oferir un bon futur a les persones que s'hi dediquen. Actualment s'exporta el 90% de la ceràmica que es produeix al municipi.
Arriba la sisena edició del Festival Clàssics, que es fa a diferents espais de Barcelona, amb la participació de Jordi Boixaderas, Mercè Sampietro, Carlos Cuevas, Pere Jaume i Sol Picó, entre d'altres. Amb la natura com a punt d'interès, els diferents espectacles es podran veure entre el 22 d'octubre i el 21 de desembre. Seran lectures dramatitzades, converses, espectacles literaris, dansa i també música. I tots giraran al voltant de la natura. Sentim Cira Abenoza, directora de la Casa dels Clàssics.
Perquè em sembla que és un tema que avui clama. Aquest any, aquest 2024, en què els tractors han envaït la ciutat, en què hi ha una sequera extrema i en què tots necessitem esbrinar com i de quina manera ens volem relacionar amb la natura.
També apunta algunes de les propostes que plantegen.
Tindrem la lectura dramatitzada de textos de Rousseau, interpretats per Jordi Boixaderas, també la lectura dramatitzada de textos de Thoreau, l'autor de Walden, que va decidir anar-se'n 2 anys al bosc per viure a consciència. En aquest cas, qui llegirà els textos de Thoreau serà l'actor Carlos Cuevas. Tindrem també un cicle d'espectacles literaris on parlarem d'autors com Aurora Bertrana, Estellés, Verdaguer...
El Festival Clàssics, que ha començat dimarts de la setmana que ve, es clourà amb una proposta de música i poesia que es farà a l'hivernacle del Parc de la Ciutadella de Barcelona.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Demà al matí comença l'assemblea de socis compromissaris del Barça, en la qual han d'aprovar, entre d'altres, els exercicis econòmics de la temporada passada i de l'actual. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I hores abans d'aquesta assemblea, Joan Laporta ja treu pit de la seva gestió.
El president del Barça assegura que la situació econòmica s'està redreçant.
De que el Barça dona resultats ordinaris positius de 12 milions, que des del 2017 això no es donava. Això vol dir que el club ingressa més que gasta. De fet, els ingressos, si tu fas la relació amb el 2021, tenim un 41% més d'ingressos i tenim un 22% menys de despesa.
Per aquest mateix motiu, Laporta descarta un avançament electoral abans del 2026. En aquesta entrevista als mitjans oficials del club, admet que la gestió de la palanca de Barça Vision no va ser l'adient. Pel que fa al retorn al Camp Nou, Laporta creu que serà finals de gener o principis de febrer i, d'altra banda, ha reconegut que va rebutjar una oferta per Lamine Yamal per 250 milions d'euros i ha defensat que l'assemblea sigui en format telemàtic. Una assemblea que, per cert, podreu seguir en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
I en clau esportiva, avui torna a la Lliga de la Primera Divisió després de l'aturada pels partits de seleccions amb l'Alavés Valladolid.
Pel que fa als equips catalans, l'Espanyol serà el primer a aparèixer. Visitarà demà a les 2 del migdia l'Atlètic Club de Bilbao i amb baixes sensibles com les de Javi Puado, Calero, Junovar i Pacheco. Tot i aquestes absències, l'entrenador blanquiblau Manolo González es mostra optimista.
Més que per guanyar fora és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell mental, a dir que has guanyat un camp important contra un rival important. Però bueno, d'altra banda, jo em quedo més amb les sensacions de l'equip que amb la qüestió de guanyar exclusivament. Potser si guanyem al camp del Betis 0-1 i et xuten 20 vegades, foten 5 pals, t'han fotut un repàs, potser has guanyat i és preocupant.
També demà juga el Girona, que rebrà la Reial Societat amb 8 jugadors de baixa. Són les baixes de John Solís, Porto, Sigankov, Blin, David López, Oriol Romeu, Asprilla i Brian Hill. I diumenge serà el torn del Barça, que rebrà el Sevilla amb 4 possibles novetats a la convocatòria. Les de 3 jugadors que han superat ja la seva lesió, Gavi, Dani Olmo i Fermín, i un quart que seria el nou porter, el polonès Wojciech Szczęsny, que en declaracions de TV3 diu que està preparat.
Sí, mi sono allenato in queste 2 settimane per...
Sí, he estat entrenant aquestes 2 setmanes per estar preparat. I després, si jugo o no ja és una decisió del míster, que hauré de respectar. Però jo m'entreno per jugar als partits, així que a nivell mental estic preparat, sí.
A livello mentale sicuramente sono pronto.
I futbol a banda, l'agenda esportiva d'avui passa pel bàsquet, el waterpolo, l'handbol i el futbol sala.
El Barça de bàsquet visita a les 8 del vespre l'Estrella Roja de Belgrat, el líder de l'Eurolliga amb 3 triomfs en 3 partits. Així parla de l'equip serbi l'entrenador blaugrana Joan Peñarroya.
Tenen un joc molt ordenat, tenen polivalència en situacions defensives, tenen diversos registres per adaptar-se en funció del rival i bueno, pues que és un equip que és aquells que en aquest inici de temporada pues sembla que ha agafat abans que d'altres pues tots aquells mecanismes que volen implantar al llarg de la temporada.
Peñarroya ja podrà comptar avui amb Dame Sart, que ha rebut l'alta mèdica. Un triomf blaugrana el situaria líders de la classificació. Aquest duel el podreu seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio per la plataforma 3CAT. En waterpolo a les 7 es disputa la final de la Supercopa d'Europa femenina. El Sabadell, vigent campió de la Champions, rebrà partit únic al Pàdua italià, campió de l'Eurocup. A la Lliga Sobal d'handbol, el Granollers rep el Puente Genil a la jornada 6 a les 8. Diumenge el Barça visitarà el Nava i avui el Barça Futbol Sala obre la segona jornada de Lliga, rebent el Manzanares a 8:45 i buscant els primers punts a la competició.
Pel que fa al motor, ja comencen a fer-se públic els pilots que participaran al Rally Dakar a principis del 25, i un d'ells és un cuiner famós.
Sí, es tracta de Nando Jubany, que tot i dedicar-se a la gastronomia, ja té experiència al rally més important del món. Fa 6 anys va acabar-lo amb motos, però ara hi torna en un vehicle tot terreny. Ho ha explicat ell mateix al matí de Catalunya Ràdio.
I si l'has fet, doncs és com una coqueta que tens a dins, que es va tornar a despertar. I va dir, tu, aquest any ho tornem a fer, va, som-hi. Vaig enredar primer la meva dona, que és l'espònsor principal, i després, doncs, a la meva família, al meu equip, a la gent que m'han de cobrir també els restaurants, clar, perquè jo, la veritat és que tenim una mica de feina.
Marc Solà serà el seu copilot i participarà a la categoria T1. A la Copa Mèdica de Vela, per aquest migdia estan planificades 2 regates més. El Team New Zealand domina per 4-2 Lineos Britànic. Recordem que el primer vaixell que arribi a 7 victòries serà declarat vencedor de la 37a edició. I en tenis taula, la calellenca Maria Xiao, fent parella amb Álvaro Robles, s'ha garantit la medalla de plata al classificar-se per a la final de la competició de dobles mixtos de l'Europeu. El superà França per 2-1.
No t'ho pots perdre.
Dia gran per als Estopa i tots els seus fans. Després d'omplir aquest any l'Estadi Olímpic, el Metropolitano de Madrid i l'Estadi de la Cartoixa de Sevilla, arriben al Palau Sant Jordi de Barcelona, avui que fa precisament 25 anys que els germans Muñoz van publicar el seu primer disc. És el concert final de la gira d'aniversari, que també ha passat per estadis americans, en què els de Cornellà repassaran els millors moments de la seva discografia i les cançons del seu últim treball d'aquest 2024, Estopia. Fins dilluns a la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.